L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Una salutació d'un servidor, Domènec Ramal, donant-vos una jornada més la benvinguda en este temps d'actualitat que es diu informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimarts 16 d'abril, comença com cada dia. Saludant-vos, donant-vos la benvinguda i invitant-vos a compartir un sumari de continguts, el corresponent a l'actualitat de la jornada, que, com és habitual, diàriament us introduïm a ritme de titulars. Temps d'informació que avui encetarem passant per Alcanar, on ahir dilluns començaven les segones jornades d'ocupació i economia local del municipi. Seguidament anirem a Amposta. L'Ajuntament d'aquesta població ha cedit 11 locals a diferents associacions per tal que s'ubiquen a l'Hotel d'Entitats d'Amposta. Avui coneixerem també que a l'Ametlla de Mar ha nascut la fundació destinada als infants i joves del poble. Santa Bàrbara ja disposa de punts de recollida d'oli domèstic i roba usada. I a Deltebre, avui destacarem que un actor de la població, David Capel, ha estat reconegut com el millor actor de la mostra de teatre amateur de les Terres de l'Ebre. Recordarem també com va anar la gala, l'acte d'entrega dels Premis Cultura del Deltebre 2013, celebrat dissabte passat. I parlant de qüestions musicals, avui recordarem com va anar el Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia, celebrat el passat cap de setmana en aquesta població del Montsià. Avui també anirem a Tortosa. L'Escola d'Art celebrarà el seu 60è aniversari. Ho farà amb l'organització d'una trentena d'actes culturals en una intensa setmana, la que anirà del 22 al 26 d'abril. I el recorregut informatiu de la jornada avui l'acabarem destacant que demà dimecres la Regió Policial de les Terres de l'Ebre celebrarà el Dia de les Esquadres 2013 en un acte previst a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada, propostes que, si us interessen, tot seguit us comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui el nostre temps d'informació l'obrim a Alcanar, on ahir dilluns es donava el tret de sortida a la segona edició de les jornades d'ocupació i economia local del municipi, unes jornades que promou la Regidoria de Comerç, Empresa, Indústria i Ocupació de l'Ajuntament Canareu. Les jornades s'estructuren en un cicle de tres conferències que, com diem, s'inaugurava ahir dilluns, continuarà demà dimecres i l'última de les sessions està prevista per divendres. La inauguració va anar a càrrec del director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, el professor Juan Antonio Duro, que va parlar sobre l'encaix d'Alcanar en la planificació estratègica de les Terres de l'Ebre. Juan Antonio Duro comentava quin és aquest encaix del municipi canareu en aquesta planificació, la del Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre.
Bé, jo crec que l'encaix d'Alcanar en relació al Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre és directe, doncs és un municipi amb una capacitat econòmica important, un dels que tenim més importants de tot Terres de l'Ebre a nivell, diguem-ne, local i a nivell sectorial en algunes branques, com per exemple l'agroalimentari i el turisme, i per tant en aquest sentit doncs Alcanar és molt important per la planificació estratègica de l'Ebre. Això no vol dir que la planificació estratègica de l'Ebre digui coses en concret sobre Alcanar, com no ho dirà en principi sobre cap municipi en concret. El que sí que parlarà és de sectors productius, el que sí que parlarà és de com atraure empreses, el que sí que parlarà és de com gestionar els sous de manera territorial, el que sí que parlarà en definitiva de prioritats, i òbviament Alcanar es veurà afectada com tots els territoris que tenen un paper econòmic a tot el territori.
Un Juan Antonio Duro que en el transcurs de la seva intervenció feia també referència a quina és la situació del municipi d'Alcanar a nivell socioeconòmic en un context difícil com el que estem vivint, en el que, tot i el dolent de la situació, el municipi d'Alcanar és un dels que presenta uns indicadors més positius, o millor dit, menys dolents.
Bueno, la situació del municipi d'Alcanar, si la comparem amb la resta d'economies locals de Terres de l'Ebre, situa, diguem-ne, en el grup menys desafavorit. El que no vol dir que la situació sigui positiva, però sí que dintre, diguem-ne, el rànquing de situacions desfavorables es troba en els millors llocs, diguem-ne, cuidado amb el joc de paraules, no? És a dir, no és que la situació sigui bona, però sí que és veritat que Alcanar es troba en una situació menys dolenta que moltes de les economies de Terres de l'Ebre, i això ho venen dient els indicadors. També estan dient els indicadors que s'ha aprofundit la crisi en tots els llocs, també a Alcanar, en part degut, òbviament, a la situació de crisi de la cimentera i a la situació de crisi global, que, òbviament, Alcanar no pot quedar, diguem-ne, aïllada, no? Però podem dir que Alcanar no està entre les pitjors situacions de Terres de l'Ebre, ans al contrari.
Després de la conferència d'ahir amb el professor Juan Antonio Duro, les jornades continuaran demà dimecres amb una xerrada a càrrec del coordinador de l'estació nàutica Sant Carles de la Ràpita Delta de l'Ebre, Jordi López, que parlarà sobre l'associacionisme empresarial i la cooperació público-privada. L'estació nàutica de la Ràpita, un cas d'èxit i un model de referència al territori. Serà, com hem dit, demà dimecres a partir de les 8:30 de la tarda en un acte obert al públic que hi vulgui assistir a la sala d'actes de serveis agraris. El programa de les jornades es tancarà divendres amb la intervenció d'Enric Guinovart, enginyer de telecomunicacions i secretari de l'Associació d'Emprenedors de les Terres de l'Ebre. En aquest cas, el contingut de la seva intervenció es tractarà sobre l'emprenedoria i les oportunitats de negoci al territori.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta ara a Amposta. L'Ajuntament d'aquesta població ha cedit 11 locals a diferents associacions, clubs i agrupacions de la ciutat i de les Terres de l'Ebre que s'ubiquen a l'Hotel d'Entitats d'Amposta, tal com des d'Amposta Ràdio avui ens explica Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta va signar ahir els convenis de cessió de diferents locals ubicats a l'Hotel d'Entitats d'Amposta a diferents associacions i agrupacions de la capital del Montsià i de les Terres de l'Ebre. Així es van signar aquests convenis al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta perquè tal d'aquestes associacions puguen utilitzar els despatxos i els diferents espais d'aquest edifici. Ho explicava la regidora de Participació Ciutadana, Laia Subirats.
Bé, avui té lloc una signatura de convenis d'una sessió, de la primera de les sessions que es faran renovacions de convenis d'aquests locals d'entitats, uns locals que, com el dia d'avui, són sessions en les entitats. L'Ajuntament des de fa 6 anys es va marcar com a objectiu treballar per facilitar que les entitats poguessin portar a terme la seva tasca. Així ho va fer, dotant d'espais adequats en aquestes entitats per a aquest treball. Avui és la signatura del conveni del que coneixem com a Central d'Aigües, una sessió a 11 entitats del nostre municipi d'índole diferent i que el que pretenem és això, no? Facilitar a les entitats la seva tasca, una tasca que és necessària i important per al desenvolupament de la ciutat d'Amposta i, per tant, l'Ajuntament està en aquest objectiu.
Doncs aquestes són les paraules de Laia Subirats. Cal recordar que aquest edifici, propietat municipal, va requerir una inversió als voltants dels 400.000 euros anys enrere per tal de dedicar-lo a despatxos per a associacions de veïns i també diferents agrupacions i associacions. Entre les 11 doncs, que van signar aquest conveni es troba la mateixa Associació de Veïns del Grau o l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, l'Agrupació de Pescadors, Amics dels Cavalls, etc.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a l'Ametlla de Mar i ho fem per parlar de qüestions solidàries, perquè en aquest municipi ha nascut la Fundació Benèfica destinada als infants i joves del poble. Per tal de regular aquesta fundació, es crearà una comissió amb els representants de l'equip de govern, els regidors electes de l'oposició, dos membres vinculats a l'assistència social i també altres representants del món educatiu i esportiu de la població de l'Ametlla. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Neix a l'Ametlla de Mar una fundació destinada a ajudar els infants i joves del poble en matèria d'educació i activitats extraescolars. El benefactor d'origen estranger i resident al municipi, que donarà de manera anual i continuada 15.000 euros a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ha posat una sèrie de requisits. D'una banda, que les ajudes vagin destinats a nens i nenes de la Cala que ho necessitin, que estiguin, per tant, empadronats al municipi i que la seva família faci un mínim de 10 anys anys que resideix a la localitat. Per tal de regular aquesta fundació, des de l'Ajuntament s'està creant una comissió amb els representants de l'equip de govern, els regidors electes de l'oposició, dos membres vinculats a l'assistència social i també altres representants del món educatiu i esportiu de la localitat. Escoltem Mari Carme Martí, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Ho hem de fer-ho amb ganes i des d'aquí agrair públicament a aquesta persona que ha sigut el que ens va posar la llavor per començar aquesta idea i que a més de la llavor posa 15.000 euros l'any. I jo animo a tota la gent que tingui una capacitat econòmica per poder ajudar el poble i empreses a sumar-se en, aquesta fundació.
Aquesta fundació està oberta, per tant, segons la regidora, a tothom, tant empreses com a particulars que hi vulguin participar. Les empreses i particulars que hi participin tindran representació a la comissió de la fundació.
Gràcies, Olga, i sense abandonar el fil argumental de la solidaritat, també presenta característiques aquesta iniciativa que avui ens arriba des de Santa Bàrbara, un municipi que ja disposa de punts de recollida d'oli domèstic i roba usada. El servei no significa cap cost per a la població i el 7% dels beneficis obtinguts per l'empresa que el gestionarà es destinaran a obres de caràcter social. Des de la Plana Ràdio és Josep Roig qui avui ens explica aquesta informació.
Segons que ha informat la Regidoria de Medi Ambient de Santa Bàrbara, amb col·laboració de l'empresa Equipolis, s'han instal·lat a la Poble i coincidint amb les illes de contenidors, quatre punts de recollida d'oli domèstic i roba usada. Aquests punts es poden trobar a les illes de contenidors que hi ha ubicats a la plaça de Bous, a la zona coneguda com el Barranquet, al carrer Andorra i també al pàrquing municipal. Segons que explicava Eric Bell, regidor responsable de l'àrea, la finalitat d'aquest nou servei és la de facilitar als planers i les planeres la gestió d'aquests residus, ja que fins ara només es podia fer a través de la deixalleria municipal.
Però en aquest cas de l'oli, que tots sabem que doncs, és un residu molt, molt quotidià i tal, evidentment que també el podíem deixar allà, però vam creure, aprofitant la benentesa del servei del que estem parlant, doncs, que si l'ubicàvem a alguns punts del poble doncs, faríem que la gent hi tirés més oli allà que no pas anant a la deixalleria.
També cal destacar que aquest nou servei no li suposarà cap cost al poble i que, a més, un 7% dels beneficis aniran destinats a diferents obres socials que es poden consultar al web de l'empresa col·laboradora, www.equipolis.com.
Pràcticament des que estic a la regidoria d'aquí de Santa Bàrbara que ja sentia parlar, no, d'este servei, que molts pobles ho tenien i que, ostres, i com, i finançable, i no, doncs jo, parlant d'altres regidors d'altres pobles, doncs jo pago això, jo pago allò, jo pago pel servei, jo, ostres, clar, això de pagar tu, ostres, tu, ja saps, i al final, doncs, bueno, l'empresa, en este cas Equipolis, que és una empresa privada, que la seva finalitat és oferir el servei als ajuntaments a través de la ubicació d'estos contenidors i encarregar-se'n de la recollida i del posterior tractament que ho fan a altres empreses més grans, no? Què li suposa això a l'Ajuntament de Santa Bàrbara? Pues, li suposa que té un servei que ja l'hem estat descrivint i li suposa un cost zero. Val? A més del cos ERO, doncs, bueno, aquesta empresa té un compromís social en el qual destina un 7% a finalitats, no?, socials.
Dir finalment que per fer difusió d'aquest servei es repartiran díptics informatius per les cases editats per la mateixa empresa. La Diputació també col·laborarà donant informació directa a peu de carrer i organitzant un taller al local de les mestresses de casa Dones Planeres. Bell concloïa dient que la Regidoria de Medi Ambient espera que sigui un servei profitós i que, en conseqüència, la població en faci ús.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara anant cap a Deltebre. Avui hi anem per un parell de motius. El primer d'ells en destacar que David Capel ha estat escollit el millor actor de la mostra de teatre amateur de les Terres de l'Ebre, tal i com des de Ràdio Delta, en la seva crònica d'avui, ens explica Lluïsa Bertomeu.
Abans d'ahir, diumenge, va tenir lloc el lliurament dels premis de la primera mostra de teatre amateur organitzada per Òmnium Cultural Terres de l'Ebre, que ha tingut lloc entre els mesos d'octubre i març amb una representació mensual a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. A la mostra hi va participar la companyia Delta Teatre amb l'obra Tot me passa a mi, i l'actor protagonista, David Capel, ha estat guardonat amb el premi al millor actor, premi que comparteix amb Jordi Carapuig. Capel, col·laborador de l'emissora municipal Ràdio Delta, s'estrenava com a actor amateur amb Delta Teatre el passat mes d'agost amb la representació d'aquesta mateixa obra i, posteriorment, ha interpretat el paper de fariseu a La passió de la cava. Tot i la seva joventut en el món del teatre, la seva bona tasca ha estat reconeguda amb aquest guardó, del qual ell se'n mostrava molt satisfet. David Capel.
Pues la veritat és que estic molt agraït a la companyia Delta Teatre, perquè ara ja fa un any que vam començar tot aquest projecte. Jo abans no havia fet teatre, però hem sigut una companyia que hem tingut la sort de poder anar per molts llocs i per molts pobles a fer presentacions. En el meu cas, l'obra Tot me passa a mi. I pues, bueno, a partir d'aquí se mos va presentar l'oportunitat de presentar-nos en aquest concurs. Vam anar en poques esperances de fer cap cosa, perquè feia poc que anàvem, però la veritat és que mos va sortir una molt bona obra i d'aquí pues, aquest premi que, ja dic, ha de ser compartit, perquè si no fos per tots no hagués sortit.
El guardó al millor grup de la mostra de teatre amateur d'Òmnium Cultural Terres de l'Ebre se l'ha endut el grup Pere Sans del Centre Cultural Recreatiu d'Ulldecona, que va tornar a representar abans d'ahir diumenge l'obra L'inspector general de Nicolai Gogol.
Gràcies, Lluïsa, i sense moure'ns encara de Deltebre, hem de fer esment d'aquesta nota de premsa publicada per l'àrea de cultura d'aquest municipi, en la que explica com anar l'acte de lliurament dels Premis Cultura Deltebre 2013. Un acte en què es va tornar a reconèixer i premiar les tasques que realitzen al municipi per potenciar la cultura els diferents agents implicats. Va ser concretament dissabte, 13 d'abril, a la sala d'exposicions en Ramon Calvo, quan va tenir lloc el lliurament d'aquesta segona edició dels Premis Cultura Deltebre 2013, premis que s'han creat, com dèiem, amb la finalitat de reconèixer i premiar les tasques que es realitzen al poble per potenciar la cultura. Els premiats, en les 7 categories establertes d'aquesta edició, van ser, com a acte cultural, el concert de Crator al Petit Palau de la Música, com a acte cultural destacat de l'any 2012 per la seva temàtica, originalitat i acceptació. En l'apartat dedicat a l'aportació cultural, el reconegut va ser Albert Vidal Ribés, autor del documental La ciutat efímera, que ha aportat cultura al poble d'una manera innovadora i contundent. Pel que fa a la trajectòria cultural, el reconeixement va ser per a l'associació La passió de la cava, com a entitat destacada per la seva persistent dedicació a promoure la cultura des de l'àmbit, en aquest cas, teatral. El premi col·laborador va ser per a Josep Bertomeu Fornós, Polet, persona que ha col·laborat en la cultura local de manera totalment desinteressada. El premi, La veu de la ràdio, a títol pòstum per a Javier Ventura, persona que va col·laborar en la història de Ràdio Delta. Ell va ser el primer coordinador de l'emissora. El premi especial va ser per a la Societat Musical Espiga d'Or, entitat que es mereix el reconeixement, i el premi a la tasca cultural a títol pòstum va ser per a Ramon Calvo Castells, persona que va destacar per la seva feina cultural. A més, va ser regidor de Cultura entre els anys 95-99 a Deltebre. La part final de l'acte va anar a càrrec del senyor Joan Alginet, tercer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Educació i Comunicació, que va reconèixer públicament la tasca desenvolupada pels premiats. A continuació, la clausura de l'acte va anar a càrrec de José Emilio Bertomeu, primer tinent d'alcalde i regidor de Comerç. L'àrea de Cultura fa un balanç molt positiu d'aquesta iniciativa i també de l'acte, que va emplenar de gom a gom la sala i que va transcorrer en moments de gran emotivitat. I encara comentant qüestions culturals, en este cas de l'àmbit de la música, avui hem de passar també per la Sénia, on diumenge passat, dia 14 d'abril, acabava la 7a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia 2013. Un certamen en el que es van produir els següents resultats. Amb 253 punts i segon premi va quedar la Unió Filarmònica del Prat de Llobregat, de Barcelona, mentre que el primer premi va ser per al Centre Musical Instructiu Santa Cecília de Puçol, de València, amb 284 punts. El primer premi i premi excel·lentíssim, Ajuntament de la Sénia, dotat amb 5.000 euros, va ser per a la Societat Musical L'Harmònica de Cox, Alacant, amb 304,5 punts. Aquests van ser els resultats de dissabte 13, mentre que el dia següent, diumenge 14, va ser el torn de les bandes de la primera secció i en este cas els resultats van ser els següents. El segon premi per a la Unió Musical Santa Cecília d'Onda, de Castelló, amb 265 punts i mig. El segon premi per a l'Ateneu Musical de la Vila Joiosa, d'Alacant, amb 276,5 punts. I el primer premi, i premi excel·lentíssim Ajuntament de la Sénia, dotat amb 7.000 euros, va ser per a la Unió Musical de Crevillent, amb un total de 310 punts. El jurat del certamen, recordem, estava format per André Baignell, de Bèlgica, Tim Reinisch, d'Anglaterra, i Òscar Navarro, d'Espanya. El bon temps va acompanyar l'organització i les bandes van poder-se lluir desfilant pel passeig de la Clotada Senienc abans de la seva actuació a l'Auditori de la Casa de la Cultura de la Sénia. Un certamen que, organitzat per l'agrupació musical senienca, ha estat enguany novament un èxit pel que fa a l'organització i també la participació tant de músics com de públic que van omplir l'auditori els dos dies de certamen.
Del 15 d'abril al 4 de maig, cinquenes jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Gaudiràs dels millors plats, dels millors arrossos i dels millors preus amb menús des dels 15 fins als 28 euros. Podràs degustar-los al Bar Esport, al Bar Restaurant Héctor Roda i al Mas Masdeu. Cinquenes jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i des de l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea.
Del 13 d'abril al 18 de maig tornen les 22enes jornades culturals a Santa Bàrbara. Exposicions, presentacions literàries, sortides etnològiques, culturals, concert, teatre, audicions, fotografia... Una mostra del treball de les entitats culturals al municipi, un reconeixement a la cultura planera. 22enes jornades culturals a Santa Bàrbara. Participa-hi!
Informatiu Emute. I seguim parlant de més qüestions de l'àmbit de la cultura. Ho fem perquè l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa celebrarà els seus 60 anys d'existència amb una setmana d'activitats i portes obertes per reivindicar la vigència del seu paper com a dinamitzador cultural de les Terres de l'Ebre. Tal com publica l'Agència Catalana de Notícies, els responsables del centre han programat entre els pròxims 22 i 26 d'abril una trentena d'esdeveniments entre exposicions, presentacions literàries, conferències, tallers i projeccions, a més d'obrir les seues portes a la ciutadania en general. L'escola, que compta amb 169 alumnes aquest curs i una plantilla d'11 persones entre professors i personal d'administració, vol refermar la seva aposta més enllà de la docència, difonent la seva empremta en la creació artística i cultural ebrenca. La diputada encarregada de les escoles d'art, Judit Fàbregas, reivindicava en l'acte de presentació d'aquestes activitats el paper del centre tortosí després d'haver complert tots els objectius inicials.
La seva trajectòria confirma doncs, que s'han assolit amb èxit els objectius inicials. Avui podem afirmar doncs, que la nostra escola és aquest referent, no?, que els hi comentava, un referent artístic, un referent cultural i formatiu de les Terres de l'Ebre. I això, evidentment, doncs, no és fruit de l'atzar ni de la sort, sinó que és el resultat de tenir, primer que tot, doncs, un projecte clar, un lideratge i, sobretot, doncs, un personal humà que es cregui la seva feina, que li agradi i que tot això ho pugui fer possible i que ho pugui executar. Per tant, doncs, com que tots aquests ingredients s'han complert, es compleixen i entenc doncs, que es compliran en el futur, doncs aquesta escola està més que garantida i per això doncs, ens en sentim molt, molt orgullosos.
Per la seva banda, la directora de l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa, Carme Clemente, subratllava la voluntat de difondre l'activitat del centre i l'obertura a la societat com a eixos de la celebració d'aquest 60è aniversari.
Difusió i participació de la màxim possible d'agents del territori i de disciplines artístiques i culturals, no? En total, ja ho hem dit, són 30 les activitats en una setmana, vol dir que matí i tarda, exceptuant el matí, el dilluns al matí, estan emplenades doncs, d'activitats que es van de forma consecutiva doncs, aniran passant pels diferents espais del nostre centre. Qui participa en aquí? Han volgut obrir l'escola, no? Amb una jornada, bueno, no són jornades, són dimarts i dijous, hi haurà, el centre estarà obert a les escoles d'educació obligatòria, secundària i batxillerat.
En total s'han programat una trentena d'activitats, totes elles gratuïtes i obertes al públic en general. Es tractarà principalment de conferències, exposicions, presentacions de llibres, projeccions de documentals, així com també en workshops i instal·lacions. Dir també que l'encarregat de posar el punt final a tota aquesta activitat serà el president de la Fundació per a una Cultura de Paz i exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. Ell clourà els actes commemoratius d'aquest 60è aniversari del centre el dia 24 de maig. Ho farà amb la pronúncia d'una xerrada, la que portarà per títol La creativitat, l'esperança de la humanitat.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació parlem avui també del Consell Comarcal del Baix Ebre, un consell que en el dia d'ahir va rebre la visita de Carles Flameric, el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. La trobada del director general amb els membres del Consell Comarcal va permetre realitzar una reunió de treball per tal d'analitzar qüestions relacionades amb l'àmbit i generar sinergies de col·laboració entre el Consell Comarcal i la Direcció de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Lluís Soler, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, el conseller d'Infància i Adolescència, Rubén Lallana, i el conseller de Cultura i Polítiques d'Integració, Joan Font, van mantindre aquesta reunió de treball amb el director general, amb Carles Flameric. La visita va ser aprofitada també per mostrar-li les instal·lacions de l'ens comarcal. I sense moure'ns de Tortosa, avui hem de destacar també una qüestió que serà notícia demà, dimecres. El director general de la policia, Manel Prat, serà l'encarregat de presidir demà la celebració del Dia de les Esquadres a la regió policial de les Terres de l'Ebre, un acte en la qual està prevista l'assistència, entre d'altres autoritats, de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, del delegat territorial del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, el cap de la prefectura de policia, el comissari Josep Lluís Trapero, el cap de la comissaria superior de coordinació territorial, el comissari David Piqué, el cap de la regió policial de les Terres de l'Ebre, l'intendent Francesc Xavier Monclús, i el cap de l'àrea bàsica policial del Baix Ebre, el sotinspector Daniel Aleixendri. L'acte tindrà lloc, com hem dit, demà dimecres a partir de les 12 del migdia a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Un acte en el transcurs del qual està prevista també la felicitació, el reconeixement d'un total de 121 persones, entre les quals hi hauran membres dels Mossos d'Esquadra, així com d'altres cossos de seguretat i ciutadans.
Ets artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag? Ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuem aquesta jornada amb pocs canvis, sol o ressol a bona part del territori, aquest sol enterbolit estones per aquests núvols alts i prims a molt estirar, i amb un termòmetre que ja a primeres hores del matí s'ha enfilat una miqueta més, i aquesta és la seva tendència. Avui les màximes quedaran molts valors entorn a aquests 24-25 graus, puntualment, igual que aquests darrers dies, cap a Ponent, comarques interiors, algun valor arribarà a aquests 27-28 graus, fins i tot alguna temperatura podria arribar ja a aquests 29-30 graus. Per tant, calor al migdia, amb sol en conjunt, i a la tarda un petit canvi, alguna nuvolada cap al Pirineu de Lleida, principalment, on no es descarta en aquest sector, es pugui deixar escapar algun ruixat, fenòmens força puntuals i febles en conjunt. Tot plegat, encara continuarem amb aquesta mateixa tònica de temps. Demà dimecres, sol, algun banc de boira a la mateixa línia de la costa, temperatures que demà voldrien tocar sostre, perquè a partir de dijous tendirien a recular una miqueta, però sobretot el descens del termòmetre. El trobarem de cara a divendres, amb un temps més inestable, amb algun ruixat de tarda, alguna tronada, i amb unes temperatures que tendiran a normalitzar-se per l'època de l'any a la que ens trobem.
Com cada dia, la previsió del temps ha ocupat els últims instants d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les emissores municipals associades a EMUTE. El d'avui, dimarts 16 d'abril, que una jornada més ha tingut el control i edició dels continguts, qui us ha parlat, Domènec Ramal. Acabem, com sempre, agraïm-vos la vostra fidelitat. Gràcies per escollir una municipal a l'hora d'informar-vos. I us emplacem a la nova cita que, si voleu, compartirem aquí, a la mateixa sintonia i a la mateixa hora, demà mateix. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.